Una finestra al Baix Montseny.
Bona nit a tothom i benvinguts al Finestra del Baix Montseny, una setmana més. Aquesta setmana tenim com a peculiaritat que el conductor habitual, en Joan, ens ha fet el salt, amb la qual intentaré jo fer la seva tasca el millor possible.
Ho faràs molt bé, eh?
Amb la companyia de la Gemma, que ja la sentiu, i limitarem el programa a la secció de vi perquè, per sort o per desgràcia, jo d'història vaig molt peix, per tant, avui farem...
Jo també, eh?
Una miqueta de vi i això serà tot. Com sempre ens centrarem en una DO, en una regió de Catalunya, que aquesta setmana serà el Montsant, i pels que no ho sapigueu encara, tastarem el mascollet del celler Capçanes. És un vi negre del 2011 amb una mica de bota, que em sembla que us agradarà força. Faig dos pinzellades de la DO abans de que el tastem i el compartim amb vosaltres. Només situar-vos una mica, entenc que tothom sap on és el Montsant, és la zona que envolta la denominació d'origen qualificada Priorat. Tothom en diu el croissant perquè té aquesta peculiaritat. Si busqueu mai un mapa de les DOs catalanes, veureu que el Priorat està com envoltat d'això, d'una regió, d'una DO, que té ben bé la forma d'un croissant, oberta per l'est, i just al mig hi trobareu el Priorat i tot el Montsant que l'envolta. En tamany estem parlant d'unes 1.900 hectàrees, que si no fa... És poquet comparat amb segons què, sempre. En volum podem estar parlant d'hectàrees similars a les de l'Empordà o el Priorat. Important del Montsant, que com a DO va néixer el 2001, tot i que ja en sona, em sembla, regió de vi històrica de tota la vida, no ho és tant en quant a DO Montsant, perquè abans era la subzona Falset de la DO Tarragona, anteriorment al 2001. Des del 2001 va arrencar amb 28 cellers i pensem que ara està amb 60 cellers. És una DO que ha crescut molt a tots els nivells. Jo diria que a nivell qualitatiu és probablement la que ha crescut més de tot Catalunya. Està exportant ja entre un 50 i un 70% de tot el que embotellen se'n va cada any fora.
Carai.
I jo crec que està acumulant un prestigi notori, que és una de les DOs a seguir. Té, d'alguna manera, com a favor i en contra alhora, el punt aquell de que està molt a prop de la gran regió de la bandera catalana del vi, que és el Priorat, i bé, les comparacions són absolutament inevitables, i com que ho són, doncs les farem. Jo entenc que per la gent que li fa una mica de por al Priorat, per allò que dèiem el dia parlant del Priorat, no? Que tu mateixa deies a vegades, ostres, que semblen forts, que desprenen molt d'alcohol, no? Que se'm donen aquesta sensació. El Montsant és una aproximació més dòcil, més suau, més progressiva, que val que pot ser la intensitat, aquella fredor de la pedra del Priorat, no? Aquí tenim vins sovint més frescos, més afruitats, més fàcils de beure, amb intensitat, són vins intensos, sí, però si ho comparem amb el Priorat, jo crec que, honestament, que no tenen res a envejar els vins del Priorat, però sí tenen aquest punt de facilitat o de docilitat que el Priorat, amb algunes salvades excepcions, no té. No? Són vins que, per compartir, el pots posar a taula amb qualsevol convidat i el risc és mínim. Amb un Priorat, un gran Priorat, pots trobar gent que te'l disfruti i te'l valori moltíssim i surti emocionada i gent que digui, ostres, jo d'aquest vi no em vull, que pot ser un palet massa fort. No?
Això és interessant, eh?
Això és molt interessant, eh? Això és molt i molt interessant. L'altre punt molt interessant és que sovint són més barats que els vins del Priorat.
Ah, sí, s'ha de tenir en compte.
Que jo crec que tal com està avui el panorama és per tenir en compte. I tot plegat, hi ha molts factors, òbviament, que intervenen, però jo entenc que un és la composició del terra. El terreny al Montsant és molt variat, des de pedres a granits, a algunes parts de pissarra, però mai és un terra tan intens a nivell mineral com és el terra del Priorat. Mai la llicorella, la pedra és tan abundant i tan intensa, amb la qual aquesta sensació de mineralitat i de càrrega, de pes, de volum, d'intensitat, no és tan àmplia com en un Priorat. Llavors, això el fa una miqueta més fàcil de veure i alhora deixa que la fruita s'expressi més perquè la mineralitat del terreny no marca tant el vi, d'alguna manera. Llavors, la fruita és un vi més primari, una miqueta, si vols, no? Més proper, més amable. Per mi, un dels valors a tenir en compte. I l'altre és que té tota una... El Montsant està envoltat per muntanyes, i això el que li fa és que hi hagi una certa continentalitat, és a dir, que hi hagi un cert contrast tèrmic. Vol dir que és d'aquelles zones, on diem, jo en dic zona rebequeta, zones d'aquelles que...
Sempre.
Durant el dia fantàstic, però al vespre la jaqueteta, i això a la vinya li va molt i molt bé, perquè allarga una mica el cicle vegetatiu de la planta i fa que la planta maduri d'una manera més sostinguda, més relaxada, que no acumuli sucres tan ràpid, per tant no tant d'alcohol, i alhora que aromàticament siguin vins més amplis, si vols, no? Deixant que la fruita es desenvolupi més, i són vins aromàticament potser més relaxats, més amables. I alhora, com que dèiem que té aquesta forma de croissant, i just l'obertura del croissant mira cap al mar, El que hi trobem també és que, tot i ser una zona relativament seca, tirant cap a força seca, diria jo, ens arriba una mica la brisa del mar, i aquest factor a l'hora de termorregulador i a l'hora d'hidratació. Vull dir que en èpoques seques el vent que ens pugui arribar del mar ajuda a la hidratació de la planta, i que la planta no pateixi tant en època seca. En quant a estils de vins, gràcies a Déu, el Montsant fabrica de tot i molt bo. Des de vins blancs, fa vins blancs, fa òbviament vins negres joves, vins negres amb bota, fa rosats magnífics. A mi una de les troballes al Montsant em sembla el vi rosat, fan uns vins rosats espectaculars. I vins dolços també fantàstics. Hi ha una gran tradició de pràcticament tot tipus de vins. Òbviament vermuts i tot tipus. És que pràcticament em sembla que no hi ha un sol pal que no toquin.
Carai.
Varietats, tenint en compte. Blanques n'hi ha 6 autoritzades i negres n'hi ha 11. Com a gairebé tot arreu es permeten moltíssimes coses. Què és el que realment entenc que val la pena? La garnatxa i la carinyena, sense complicar-nos massa la vida. Els vins blancs, sobretot de garnatxa, que són potser els que tenen una mica més de cos, una mica més glicèrics, més untuosos a la boca, i les macabeus, que són una mica més fresques, més lleugeretes, més afruitades. Fantàstica és la combinació de tots dos. Em ve al cap ràpid un Dido blanc, que a més l'hem donat el premi recentment al millor vi blanc de Catalunya, a la Guia de Vins de Catalunya, i que és un vi excepcional, amb garnatxa i macabeu, un lleuger pas per bota, que li aporta aquesta nota torradeta tan sutil, i per mi un vi elegantíssim, en profunditat, i un vi que per competir amb qualsevol blanc d'arreu, i fet aquí.
Molt bé, home, estaria molt bé apuntar-nos-el per si volem incorporar-lo també en aquests àpats que tenim familiars aquests dies, no?
El Dido blanc, em dius?
Sí.
Sí, em sembla un vi fabulós per encabir-lo amb qualsevol àpat, sempre quan el maridem com Déu mana, Però sí, a mi és un vi blanc que em sembla fabulós. Amb una carn blanca, amb un formatge una mica greixós, fabulós, fabulós. Se m'acuden mil i un maridatges, però realment un vi per mi interessantíssim per descobrir. I pel que fa als negres, jo, com a la majoria de d'os de Catalunya, la carinyena i la garnatxa em semblen els raïms a tenir en compte. Sempre solen acompanyats d'una miqueta de les que es diuen millorants, tipus la cabernet o una mica de sirà. Abans sembla que hi havia més la tendència de posar tot una miqueta de cabernet, i ara sembla que s'incorpora més la idea aquesta de posar-hi una miqueta més de sirà, que igual s'adapta millor al nostre clima, madura millor i és més amable, és més llaminera sovint. I ja està, només resaltar que si voleu vins negres del Montsant, per mi potser és el més interessant que s'hi fa, recordar això, que són potents, que són carnosos, però que alhora són amables i que sovint tenen un perfil que jo el consideraria bastant internacional. Per això probablement exporten tant, no? Perquè és un vi que pot agradar un senyor de la Xina, un senyor de Perú, un senyor de, on vulgueu, no? De qualsevol lloc del món, pràcticament.
Està bé, perquè si tenim convidats de fora, doncs també és una de les opcions.
És un bon vi per tenir a taula, per ensenyar amb el cap ben alt que es fa a Catalunya, per parlar d'una regió que per mi en uns anys, si no ho està ja, estarà a dalt de tot, i perquè la gent li perdi una miqueta de por a la regió del Priorat, que sempre sembla que ens fa patir, no? Que
sí.
Ens fa tirar una miqueta enrere. Jo crec que aquí tenim l'exemple claríssim de que no ha de ser així. I el vi que tastem avui, ja endinsant-nos en el tast, és el Mascullet Barrica 2011. Barrica, com ja em sembla que hem explicat en algun programa, vol dir que té uns mesos de criança en bota sense arribar a la criança completa. Tot sovint és menys d'un any, poden ser 3, 4, 6 mesos de roure. El qual ens aporta la nota aquesta torradeta especiada, avainillada, sovint que ens pot donar la bota, sense perdre la fruita. És la idea de buscar una miqueta l'equilibri entre una cosa i l'altra. Llavors aquest, com us deia, ve del celler Capçanes, que és un dels grans cellers del Montsant, probablement el que va abanderar la revolució al Montsant. Peculiaritats, que és una cooperativa, que és una cooperativa fantàsticament ben entesa, amb un munt de socis, si no recordo malament, són uns 80 socis, ho dic de memòria, em puc equivocar, però crec que va per aquí, i bueno, són tots accionistes, entre tots sumen en tots els sentits, econòmicament, a nivell terreny, a nivell vi, sumen en tots els sentits, i jo crec que la cooperació és fantàstica. Realment és l'altra cosa que volia introduir, el vi de cooperativa, que li perdéssim una miqueta, seria el meu consell de la setmana, que li perdéssim una mica la por al vi de cooperativa.
Sí.
Perquè hi ha cooperatives fabuloses arreu de Catalunya i fent vins a preus excepcionals, realment interessantíssims. I no associem ja la cooperativa al vi de granel, alcohòlic, i anar amb la garrafa i que ens l'omplin aquestes coses, que no és el cas. N'hi ha, òbviament, que segueixen fent això, i gràcies a Déu, perquè així el vi arriba a tothom, però hi havia embotellat de cooperativa fabulós. Capçanes és un exemple espectacular. Com a peculiaritat, sí, cosa curiosa a explicar, fan un vi kosher que els controla el rabí, i ve allà i ha de seguir totes les indicacions kosher, i el tenen tancat dins d'una nau amb una porta amb barres de ferro i tancada amb candau, i candau que només pot obrir el rabí quan ve a controlar que tot s'estigui fent com Déu mana, i és un vi espectacular, es diu Flor de Primavera. I això, em sembla un vi interessantíssim i que, bueno, ha sigut una mica un dels factors que ha fet que la gent conegués el celler de Capçanes. Realment interessantíssim per anar a visitar. Si mai podeu anar al celler de Capçanes, a més la gent és superamable, tenen un parc de barriques espectacular, preciós, i us ensenyaran on es fa el... No el pronuncio perquè no m'atreveixo, però el nom traduït al català és Flor de Primavera.
Sí, serà millor.
El lloc és preciós, veritablement preciós. Tant la nau de barriques com el tancat on tenen les botes del Flor de Primavera és un lloc per veure, interessantíssim.
Mira, ara que dius això, quina és la millor època per anar a visitar unes bodegues?
Home, jo probablement et diria que quan hi hagi fruit, quan trobis la vinya amb fruit, segons els nostàlgics que estem, a mi ara m'encanta, perquè queden quatre fulles i estan totes vermelles i està preciós. Quan hi aniria? Probablement en època de maduració, quan tinguem el fruit ben gros, ben maco,
que es vegi.
Sí. Quan? Probablement l'estiu. Abans de menavar. L'agost. Jo aniria cap a l'agost. Juliol, agost és quan pots veure la vinya.
I a més és quan també s'allarga més el dia, que també potser les postes de sols també són molt més maques, no? Jo m'imagino ja l'idíl·lic.
És que els que ens estimem la vinya, jo crec que la vinya durant tot l'any és un lloc encisador sempre, perquè a l'hivern, quan només queden l'essència de la planteta, el que és purament llenya de la planteta, la part llenyosa, que no hi ha ni els brots, ni hi ha flor, ni hi ha fruit, i penses, ostres, com és possible, no? I torna a arribar la primavera, i torna a sortir, torna a despuntar el primer borró verd.
Ostres, això dius, també ha de ser...
meravellós, no? Dius, ai, que aquest any no arrenca, ai, que fa molt de fred, ai, que pobre, no? I cada any torna a brotar, no? És una lluita anual, i pels que ens agrada és meravellós. El dia que, quan surt el primer brot és fantàstic. Quan torna a sortir la primera flor és fantàstic. Quan aquella flor qualla i torna a sortir el primer gra de raïm, allò és meravellós. Ja quan culls ni t'explico. És meravellós sempre. I acompanyar-ho això, no? D'una posta de sol i d'una copeta de la mateixa vinya és sempre espectacular.
Allà on s'ha de firmar, sisplau.
Exacte. Llavors, si us sembla, el serveixo i l'hem tastant plegats.
Sí, sí, sí.
Com us deia, això és el Mascullet. Aquí el que tenim és garnatxa i carinyena, acompanyades d'una mica d'ull de llebre, que és el tempranillo, perquè per qui no ho conegui, i una miqueta de Cabernet Sauvignon.
Molt bé. L'etiqueta, jo que m'hi fixo i sempre estic en el mateix, m'agrada molt. És bastant més allargada, no és tan... És a dir, no rodeja tant, ara com ho explico jo, amb la part rodona, sinó que va més cap estirada cap amunt, cap al coll de l'ampolla, és així, allargadeta. Clar, evidentment, amb les lletres, Mascullet, 2011, tal, i al costat fa com una ornamentació així amb negre, una mica entre floral, perquè hi ha la vinya, però també, mi saps què em recorda? Els vinils aquests artístics que es posen ara a les parets.
Sí, té una mica aquesta idea, sí. Bueno, i jo crec que sumant tot el que dius, pràcticament fas una descripció del vi,
Sí?
Jo crec que hi ha una part de flor, hi ha una part de vi estirat, que vol ser un vi estilitzat, que no vol pesar, que no vol omplir la boca en excés, sinó que vol passar fluid i ser amable, i la part aquesta més moderneta del vinil, jo crec que també hi és, un vi de perfil clarament modern. Vull dir que entenc que la tria de l'etiqueta és probablement pensada i meditada, no és una etiqueta col·locada a l'atzar.
Sí, sí, i és molt xula, almenys a mi m'agrada.
Ho és.
Puc agafar la copa?
Sí, la Gemma té moltes ganes. Jo el tinc a dos pams del nas i des d'aquí m'arriba, Vull dir, té un nas meravellós.
Ostres!
Això té 9 mesos de bota, després el deixen 6 mesos en un dipòsit perquè acabi de reposar i de rodonir-se, les varietats ja us ho he comentat, i trobem... No m'ha posat-li el nas?
És molt agradable.
Per mi d'un nas, sí, superamable, balsàmic, fresc, ple de fruita, amb una nota... Jo diria que la fruita potser més negra que vermella, ben rodoneta, amb una nota torrada prou marcada... I ja la sensació en copa i l'aroma ens fa pensar en un vi això, que serà probablement molt amable, saborós, i pronosticaria que àgil. Ara us ho explico de seguida.
Oh, és molt, molt bo.
Bé, per mi és això, És justament el que us deia que podem buscar en un vi del Montsant. És àgil, és saborós, és amable...
I sí que, en diferència amb algun altre com que hem tastat de Priorat, sí que li noto molt més, que és molt més afruitat.
Té més fruita, probablement, com molts Priorats, sí.
Sí que deixa per això la part això aspre una mica a les galtes, això sí,
Això és una mica essència de la zona, jo crec que hi ha de ser, Si ens bevem un vi d'una zona àrida i no ens deixa aquesta sequedat, probablement alguna cosa no acaba no acaba de quadrar del tot, no? Jo crec que hi ha de ser. Però em sembla molt amable, eh?
Sí, 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 molt amable, però sí que té el punt aquest, és a dir, que deies que és afruitat, però una mica la intensitat no la perd. Jo crec que també és això, sí, sí, eh? El segon glob que he fet s'ha notat, l'he notat més, aquesta intensitat, però és, està molt ben aconseguit,
l'equilibri. Per mi sí, per mi sí. És una elaboració fantàstica. I és un vi, el que et deia, que em sembla que per prendre en qualsevol moment, en qualsevol ocasió i fàcil.
Sí, sí, d'aquests de tenir allà sí, sí. en el rebost per si de cas ve algú que no sé què, jo que, ja ho sabeu tots, no estic gens introduïda en el tema, m'estic introduint amb vosaltres, és dels, entre cometes, millors que... que o almenys més amable dels negres que hem provat.
Que la gent recordi, que avui no ho hem mencionat perquè anem una mica atropellats de temps, que si el voleu tastar, els que tingueu, els que sigueu d'aquí a Sant Celoni, a Delícies Gourmet, al carrer Major, en venen, i que com sempre ens l'ha proporcionat l'Amàlia, la nostra ampolla de difusió gastronòmica, i que són els que ens ajuden semanalment a que podem fer aquest tast plegats. L'altra cosa que faria abans d'acabar, si em permeteu, és mencionar dos o tres cellers més enllà de Capçanes, perquè la gent que digui, ostres, això del Montsant sona interessant, com per alguna ampolla Montsant. Capçanes és una de les coses que recomanaria sí o sí, gairebé tots els vins que fan tenen una oferta superàmplia, des de vins a potser 2-3 euros l'ampolla, fins a vins que poden costar-nos com un Cabrida, que és potser la gamma més alta de Capçanes, que pot costar 40 i escaig euros l'ampolla. Tots ells magnífics i tots ells amb una relació preu-plaer òptima. Mm-hmm. És un celler per comprar sense por. Per mi la meva perdició, em perdonaran, però si no ho dic, dona alguna cosa, per mi la meva perdició són els vins de la Sara i en René, els vins que fan a Venus la Universal. Tothom li sonaran el Dido o el mateix Venus. El Dido ja l'he mencionat abans, crec recordar, el blanc que parlava abans.
Sí.
Per qui no els conegui, els ubico ràpid, la Sara Pérez és la filla del José Luis Pérez, de Clos Martinet, del celler del Priorat, un dels pioners del Priorat, i el René Barbier, aquest nom serà que per si sol parlar de vi, en aquest cas és el René Barbier Júnior, fill del René Barbier de sempre, de Clos Mogador, i tots dos tenen una particularitat dins del món del vi, per desgràcia una particularitat, però és així. Són una gent que viu el vi amb total naturalitat, que entén que el vi és simplement el fruit d'una vinya que serveix per beure-se'l, tot i estar dalt de tot, tot i ser reconeguts mundialment, tot i ser eminències dins del món del vi. Ells entrenen el vi com una beguda de plaer, com una beguda de relació, com un moment de goig, i realment el viuen així, els seus vins denoten això, realment són gent modesta, gent propera, els personatges, tots els membres de la família que he tingut sort de conèixer, em semblen tots gent superpropera i superexcepcional, superhonesta, sobretot, superromàntica, també et diria, i els seus vins jo crec que val molt la pena provar-los perquè reuneixen totes aquestes coses. Són vins d'una honestedat, d'un romanticisme, d'una sensació de terreny, de família, de proximitat, de plaer, de tot un seguit de coses que per mi haurien de ser l'essència del vi, que per desgràcia en molts casos no ho són.
Sí.
I per tant, vins que recomano absolutíssimament, per mi necessaris. Crec que...
A veure, repeteix, que així ja m'ho apunto,
eh? Per mi el Dido, per començar, sense haver-te de gastar masses diners, els
molt
podrien
bé.
Vendre molt més cars del que els venen i estaran un preu, no sé què pot costar un Dido, potser 15 euros una ampolla, us ho dic d'així per sobre, però aproximadament, i són per mi vinassos en majúscules, tant el blanc com el negre. I si algú se'l vol gastar una miqueta més, et compres una ampolla de Venus i és meravellós. La veritat és que és meravellós. Jo em vaig tastar ara una fa 15 dies amb en René en un tast a Barcelona i, ostres, excepcional. A més, són gent que t'hi poses a parlar de vi i sort que ve gent al darrere, perquè si no...
Si no, no pararies, no?
Gent superafable, superenamorada del vi, superenamorada del Montsant.
Creuen amb la seva feina.
Creuen moltíssim amb el que fan i la viuen amb devoció. És pur amor per la vinya, pur amor pel vi... I ganes de parlar-ne, i ganes de compartir-lo, i ganes d'ensenyar, i ganes d'estar per la gent. Una cosa, crec que realment excepcional, en el món del vi. Hi ha molta gent que no està en aquest nivell, al meu gust, almenys, i que no és sempre assequible, no? És difícil, a vegades, entrar al món del vi i parlar amb segons qui. Hi ha el puntet aquest d'esnobisme, de com vulguem mitificar-ho, de fer del vi un producte d'un cert estatus, i em sembla que no ho és. El vi se n'ha begut sempre, se n'ha begut a tots els estrats socials, i és un producte per tothom. És el fruit de la terra, si em puc menjar una poma perquè no puc prendre una ampolla de vi, no? I hauria de ser això. L'altre, si algú li sobren 100 eurets por ahí...
Això ja és més difícil, eh? Aquí ja anem pujant de preu, però potser algun dia ens en sobra.
Ja, no, ho dic perquè ara que ve Nadal, algú que pugui voler una cosa realment excepcional, una sorpresa, una cosa xula, xula, hi ha un vi que es diu Espectacle, fet al Montsant, se'n va sobre aquest mòdic preu que us deia, i el fa el René Pare, el René Barbier Pare, una sèrie d'amics del món del vi, enòlegs, distribuïdors, bueno, tota una mica de gent aficionada al vi, han trobat una parcel·la al Montsant realment excepcional i en fan un vi que se'n diu així, se'n diu espectacle. Per desgràcia meva no tinc l'opció que encara em caigui una ampolla a les mans, però ja, ho tinc en el debe, vull dir que haurà.
T'has portat bé aquest any?
Prou, però necessitat.
Tu posa-la a la carta dels Reis, per si de cas.
És un altre gran vi. I pels que no els tinguem, hi ha un altre gran celler que recomanaria juntament amb Capçanes i Venus la Universal, és probablement el Portal del Montsant. No sé si a la gent li sonarà el Brunus, el Bruberri... El Brunus és un vi molt... que està a tot arreu, el Bruberri també, i el Sant Bru, que és la gamma més alta, són una, en general unes carinyenes fantàstiques, i també fan blancs, negres i rosats a un preu fabulós, i també són vins una mica en la línia mascollada, sovint amables, amb moltes coses que dir i molt, molt i molt fàcils de veure, i fàcils, facilíssims de trobar. I dos pinzellades, el consell, que em sembla que ja l'he esbossat abans, però el remato. Sisplau, que la gent perdi la por a comprar vi de cooperativa. Em sembla essencial. Les cooperatives són una feina fantàstica. Tinc la sort, per exemple, de conèixer en Pau Albó, que és el noi que fa els vins a la cooperativa d'Espolla. Fa uns vins espectaculars, però és que és així, és espectacular, que per 4-5 euros l'ampolla tens un vi deliciós.
Oh.
Tota sèrie de vins, a més les cooperatives sovint tenen una gamma de vins amplíssima. El mateix celler cooperatiu de Gandesa fa un vi negre que a mi em té enamorat, jove, que es diu Som 19, que és fantàstic. Som 19 perquè entenc que Som 19 els cooperativistes.
Sí.
El vi és meravellós, també és jovenet, ple de fruita, ple de matisos, superric, superamable i també un preu increïble. I l'altra és la definir una miqueta la paraula aquella per anar ampliant una mica el vocabulari que tenim en el món del vi. Em sembla que també l'hem apuntat abans, que és la continentalitat, que és, la, per dir-ho d'alguna manera, la distància que hi hagi entre la vinya i un espai d'aigua gran. És a dir, ve un mar, ve un llac, ve un riu, qualsevol cosa que ajudi a temperar una mica les temperatures. Diguem que quanta més continentalitat, sovint més diferència, més contrast tèrmic, més diferència entre la temperatura del dia i la de la nit. Sé que insisteixo molt en això, però és que és fonamental amb el vi, pel que explicàvem abans. Això suposarà que durant el dia la planta treballa a ple rendiment perquè fa molta calor i durant la nit la temperatura baixa. La Gemma ja s'ho ha pres, em va fent amb la mà el gest de que baixa. Llavors, què fa això? Permet que la treballi a dos ritmes, que vagi escanyada durant el dia patint i per tant concentrant sucres i que durant la nit el seu es pugui relaxar una mica, gaudir una mica de la frescor, baixar una mica el rendiment i acumular forces per l'endemà se'n tornem-hi, no? Quan no es dona aquesta continentalitat, quan no hi ha aquest relax, aquest descans nocturn, el que passa és que la vinya no para de treballar, i llavors va molt accelerada, va molt escanyada. Imaginem-nos si haguéssim de treballar 20 o 24 hores al dia, no? El que duraríem i com seria el rendiment, pues, factor a tenir molt i molt en compte. I per mi una miqueta jo crec que, si voleu fem un altre glob del vídeo...
Sí, no, sisplau, sí.
A mi m'interessa especialment el que en digui la Gemma, perquè jo deixo anar el rotllo, però la Gemma al final és la...
Jo sóc la novata, i no, clar, em surt...
No, és la que entenc que els oients, probablement els que ens escolteu, la trobareu més propera, no? Perquè viu el vi amb una espontaneïtat fantàstica, ja se'l posa a la boca i diu, uau, no? Que em sembla que al final és una definició fabulosa, no?
Sí, aquest, ja et dic, m'ha agradat molt. Espera, que el torno a provar, eh?
A més, va creixent, probablement està dient ja més coses que abans i tot, eh?
Sí, ha canviat... Mm. No tant, és a dir, de gust el noto semblant, però d'olor sí que... L'olor la noto diferent, però és molt, molt bona.
A veure la boca, fem un segon atac a veure què diu.
A mi m'encanta, eh? Clar, perquè a més aquest combina amb qualsevol tipus de menjar, perquè és això que deies, és com molt per tots els públics, i per menjar també estava pensant ara en què combinar-lo.
Això és infinitat de coses.
Sí.
Infinitat de coses. Més com que la fusta no és molt marcada, jo crec que també ens permet el joc amb l'embotit.
Mm.
És una altra cosa, perquè sovint quan van molt carregats de fusta, quan ja tenen, són molt tànics, molt potents, probablement l'embotit se'l mengen, no?
Sí.
Però en aquest cas, com que la fusta és una pinzellada, tot i tenir 9 mesos, em sembla que hem dit,
sí.
Tot i tenir 9 mesos de bota, em sembla que està molt ben posada, és una pinzellada la bota. Potser aquest torradet, aquesta espècie que ens quedarà sobre la llengua, pot ser la nota de la fusta, però és un vi sobretot àgil, fresc, amb una acidesa encara prou viva. I em deixa ara un final amarg, tinc la llengua sequeta.
Sí, però és el que dèiem, que no me'n recordo del vocabulari, que et deixa molt bon gust tota l'estona. És a dir, des de la primera vegada que l'hem tastat fins ara...
Sí.
Ostres, no he tingut això que dèiem, a vegades la persistència, que dius, ostres, a vegades no és tan agradable. Sí. No, molt bé.
Aquí ho és. És molt i molt, molt, molt agradable.
Sí. Recorda el nom. Mas Collet?
Sí, és un Mas Collet, en aquest cas 2011. Però ja us dic, tant Capçanes com Montsant, dues paraules per anar buscant qualsevol estanteria, qualsevol enoteca, sense por i amb total tranquil·litat. Grans
molt
vins,
bé.
Gairebé sempre. I per la setmana que ve us emplaçaríem a un tast una miqueta especial, donar el que serà l'últim programa abans de Nadal.
Mm.
Com sempre, l'Amàlia de DG, que ens tracta molt bé, ens proporcionarà una ampolla, en aquest cas, m'atreviria a dir magnífica, que és un dels caves especials que fa Gramona. En aquest cas serà el Tres Lustros, que és un gran cava de llarga criança i realment molt i molt personal. Tastarem l'any de 2006. I com sempre, pels que sigueu de per aquí i el vulgueu tastar, recordeu que Delícies Gourmet el podreu trobar.
Molt bé. Jo em demano, que ja vaig demanar fa, em sembla, 15 dies o dues setmanes. Sí, molt bé. 15 dies o una setmana. Fer un petit això repàs de potser àpats tradicionals de cara a festes i com li podríem aconjuntar.
Vale, ho intentem.
I també algun d'això d'entre passada, de que acabes de dinar i acabes de fer les postres, continuem amb aquell vi més dolç que acompanya les postres fins al vespre o tenim alguna altra
com
cosa per allà
això?
Al mig? Sí.
Vale, va, ho intentem.
Val.
Doncs això és tot, ha estat tot per avui. Fins la setmana vinent, ara us deixem amb...
Fent l'indi.
Això mateix. Vinga, a reveure, gràcies. Adéu.
Adéu.